Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els dies amb alerta per calor extrema s'han multiplicat per 4 en només 30 anys. Ho adverteix l'últim informe de The Lancet Countdown, un dels principals grups científics que analitzen com la crisi climàtica afecta la salut. A Catalunya, Tarragona destaca com una de les zones on la calor té més impacte en la salut, sobretot entre nadons i majors de 65 anys. A Lleida, les alertes per calor extrema també augmenten respecte a fa 3 dècades. Hi ha 8 dies més l'any amb risc molt alt. José Chenchú, investigador de l'IES Global i autor de l'estudi, reclama a 3Cat Info que reforci la vigilància epidemiològica.
Per a les oles de calor tenem infraestructura verde, els arbres, els refugios climàtics. Podem també preparar-nos millor. El govern pot fer plans d'acció contra el calor i accelerar la transició energètica.
Les conseqüències ja reflecteixen en la mortalitat. Només el 2024 se'n van registrar 62.000 d'associades a les altes temperatures. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Donald Trump allarga l'alto el foc a l'Iran de forma indefinida fins que s'acabin les negociacions entre els Estats Units i la República Islàmica. El president nord-americà diu que ho fa a petició del Pakistan, país mediador, i mentre no arriba una proposta unificada de l'Iran. Trump, però, assegura que manté el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz.
La Unió Europea deixa per a més endavant suspendre l'acord d'associació amb Israel per la guerra a Gaza i al Líban, com pretenia el govern espanyol. En canvi, els 27 sí que han aprovat imposar més sancions a l'Iran. Aquest dimecres està previst que es desbloquegi el préstec comunitari a Ucraïna.
El Ministeri de Sanitat certifica que l'homeopatia és placebo. Segons un informe de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que revisa estudis dels últims 15 anys, no hi ha cap evidència científica que aquest mètode curi malalties. De fet, segons el Col·legi de Metges, l'homeopatia pot constituir un risc per la salut si s'abandonen els tractaments provats científicament.
Nestlé ha anunciat que acomiadarà 300 dels 4.100 treballadors que té a Espanya, un 7% de la plantilla, per l'augment dels costos de producció. Això afectarà els centres de treball d'Esplugues, Reus i Girona. Els sindicats ho rebutgen, diuen que els falta informació i recorden que la multinacional suïssa continua tenint beneficis. La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Pello, guanya el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació.
El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3Cat i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. Sentim en Pello agraint el premi.
Molt content perquè, tot i que és un format transmèdia que està a 3Cat i al Canal 33, sempre l'hem concebut com un programa de ràdio. Llavors, rebre el premi, el millor programa de ràdio, fa evident que com a programa de ràdio funciona igualment, tot i que la gent també el pugui veure per la tele i tingui aquesta estètica tan característica d'aquest bar modernista.
En altres categories també han quedat finalistes altres projectes de Catalunya Ràdio. En innovació, Rapsòdia Bohèmia, la cinta de Mòbius, de Catalunya Música, i en inclusió, la Roda Gitana. Per la seva banda, el periodista de RAC1, Xavi Bundó, s'emporta el guardó al millor professional de ràdio. Els guanyadors rebran els premis en una gala que es farà el 21 de maig a la sala La Paloma de Barcelona.
Esports, el Girona ha perdut per 2-3 contra el Betis a Montilivi, tot i els gols de Sigankov i Unagi de penal, i haurà d'esperar per tancar la permanència. També la jornada 33, Madrid 2, Alavés 1, Atlètic Club de Bilbao 1, Osasuna 0 i Mallorca 1, València 1.
Aquest dimecres, Barça-Celta, amb el Madrid provisionalment a 6 punts dels blaugranes. Hansi Flick vol seguir el Barça per guanyar la Lliga de Campions i veure el Camp Nou enllestit.
El Barça femení renovarà Caroline Graham fins al 2028, segons s'avança en un nou episodi del podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Aquest dimecres, Espanyol-Barça a la Lliga, on el conjunt blaugrana es podria proclamar campió amb un triomf a la ciutat esportiva Dani Jarque.
El Barça de bàsquet jugarà el partit final de la repesca per accedir als quarts de final de l'Eurolliga. Barça 80, Mònaco 72, victòria que classifica els blaugranes per jugar divendres a domicili contra el Mònaco, que ha perdut a la pista del Panathinaikos per 87-79.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, amb, com sempre, els telèfons oberts, el 93-207-474. Ens truca, per encetar aquesta segona hora, en Carles, des de Sant Boi de Llobregat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Era pel tema de les flors que acaben de parlar.
Sí, digues.
Si es talla una flor, si la flor es mor quan es talla, em sembla una tonteria molt gran. Perquè una rosa fa molta il·lusió de veure, tant si està allada com si està a la seva mata. En fi, truco per això, em sembla tonteria. I el que més greu em sap és que la senyora que ho ha dit, que millor seria que vegués que està parlant amb un idioma que no és el nostre, amb la ràdio nacional del nostre país.
Bueno, però, okay. Però, Carles, la gent pot parlar amb el que vulgui,
sí,
no?
Sí, d'acord, però com que a mi no m'agrada, ho vaig a dir, no?
Ah, bueno, no, clar, per opinions, escolta'm, no hi ha problema, però vull dir que no hi ha cap problema. Mentre els altres ens entenguem tots, no? Si truqués
sí,
i parlés en xinès, però... llavors no ens entendríem.
Sí,
però vaja.
Ens entendrem, però millor que ens entenem amb el nostre idioma, que com acabeu de dir no fa gaire, s'està perdent, i és una pena, oi?
Ja, sí, ho has sentit,
eh? Si pot per mi, t'asseguro que no es perdria.
Ja. Però no bueno. Tothom és igual. Gràcies, Carles.
Ja, d'acord, vinga, bona nit.
Bona nit, adéu-siau. A veure, que tenim missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148, que diu, per exemple, la Mercè, diu, volia agrair a la part tècnica i, per descomptat, a la Marta Romagosa, gràcies, Mercè, la preparació i retransmissió del conte que vaig presentar, que és el que vam llegir ahir, i que em va fer molt feliç escoltar amb la veu i la dicció tan meravellosa, carai, Mercè, de la Marta. Gràcies a tu per escriure-li i enviar-lo. Després, tenim una altra Mercè que també felicita l'oient pel conte d'ahir i ens ha deixat aquest missatge.
Ai, quin conte més bonic. I més romàntic. I més dolç. M'ha agradat molt. Necessito aquesta senyora que té un tant de gust de fer aquest conte, que és aquest conte. I la Marta per saber-ho dir tan bé, per saber-ho explicar tan bé. Molt, molt, molt felicitats, les dues.
Ai, gràcies, Mercè, perquè tota la se'l mereix la Mercè, que és qui el va escriure. En Jesús també diu, vull disculpar-me amb la Maria Rosa, autora del conte Hi havia una vegada, per no haver-la felicitat la nit d'ahir. Diu, però ho faig avui, que he tornat a escoltar el seu conte amb més calma, un cop els nervis s'havien esvaït. Diu, em va fer molta il·lusió que el programa llegís la meva història per antena i vaig badar, diu, en tot el demés que va passar aquella nit. Crec que després d'escoltar els missatges dels oients, que estem aconseguint, com a mínim, cridar una mica l'atenció de les persones que a aquestes hores de la nit escolten la ràdio. I no penso que no cal que hi hagi un premi perquè ens sentim gratificats per la feina feta, com va dir l'altre dia un oient. Diu, pot ser, diu ell, un recull de tots els contes perquè els puguem escoltar en podcast, diu, seria interessant. Que sàpigues, Jesús, per cert, que jo els estic penjant cada dia a xarxes socials, tant a X com a Instagram, i així els podeu retuitejar o copiar, passar a amics coneguts i saludats, que deia aquell. Diu en Jesús, el premi ja el tenim, ens ha escoltat molta gent, llegits per professionals i amb un muntatge musical ben treballat. Oriol, això va per tu, eh? Molt bé. Aprofito el missatge per animar a tothom, diu el Jesús, que tingui una inquietud, que la dugui a terme. Si vols escriure, escriu. Si vols cantar, canta. Si vols pintar, pinta. Perquè si no ho fas, ningú et llegirà, ningú t'arrelejarà amb tu la teva cançó i ningú opinarà del teu estil de pintura. Diu el Jesús, gaudim al màxim d'aquest programa on ens donen l'opció de poder parlar perquè he comprovat que darrere les ones hi ha molta gent que ens escolta. Doncs efectivament, Jesús, és així. I encara un últim missatge que ens heu deixat i que té a veure amb els contes dels oients ignorants. Diu, bona nit, ignorants. Opinió... No, ara aquest no té a veure amb els contes. No, sí, una mica de tot. L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet. Diu, bona nit, ignorants. Opinió, opino, volia dir, el mateix que la Rosa de les Corts. Diu, m'agrada molt les entrevistes que fas, també els canvis que has fet al programa, inclòs l'inici que fas i el conte per anar a dormir. Bona nit, diu l'Eva, a tu i a tots els que feu el programa i a tots els ignorants que cada dia aprenem algunes coses. Algunes i moltes, Eva, jo diria. A vegades jo faig recompte del que he pres abans d'anar a dormir i hi ha dies que potser he pres 4 o 5 coses. Vull dir que això no passa cada dia si no fas aquest programa. Vull dir que està molt bé. Parlant d'aprendre coses... Parlant d'aprendre coses.
On anem?
Si us recordeu, fa uns dies vam parlar amb la Montse Poblet, la redactora d'informatius especialitzada en crisi climàtica, just abans que agafés un avió cap a Groenlàndia. Ella acompanya l'expedició científica, liderada pel CSIC, que justament avui ha d'iniciar l'extracció de sediments dels llacs de l'Àrtic per poder reconstruir la història climàtica d'aquesta regió del planeta. I ara mateix el que podem fer, perquè avui tenen cobertura, és saludar la Montse Poblet. Bona nit.
Bona nit, ignorants. Bona nit, Marta. Des d'un indret a uns 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Com us vaig explicar fa uns dies, soc a Groenlàndia acompanyant una expedició científica liderada pel CSIC que ve a extreure sediments dels llacs de l'Àrtic per reconstruir la història climàtica d'aquesta regió del planeta.
Escolta, Montse, em dius que us ha costat molt arribar, no?
Doncs sí, molt, molt. Només en trajectes en avió, 5 dies. I això que estem parlant de 5.000 quilòmetres des de Barcelona a Canac. Però són moltes connexions de vols que no quadren i que t'obliguen a fer nit. I per rematar-ho, vàrem tenir una cancel·lació en una de les etapes perquè l'avió d'Air Greenland tenia un problema mecànic que per resoldre'l va caldre tirar enrere més de 400 quilòmetres i esperar tot un dia que l'arreglessin. De tota manera, el trajecte més complicat no és aquest, sinó el que hem hagut de fer per arribar fins als llacs. El primer està a 80 quilòmetres de Canac i els hem fet amb trineus de gossos, un trajecte de 10 hores per sobre dels fiords gelats, amb una sensació tèrmica en alguns moments per sota dels 20 graus negatius, i encara falta arribar al llac. Si ens fiem de mapes i de GPS, és un trajecte d'uns 2 quilòmetres caminant per sobre de la neu que esperem que puguem fer amb alguns gossos arrossegant el material en els trineus petits, perquè si no, tot el material s'haurà de portar a l'esquena.
Mare meva. Escolta'm, abans de marxar, que vam tenir aquella conversa i ens vas dir una mica el que faríeu, i vas fer moltes preguntes que tenies, vam convidar els oients perquè també em fessin les seves, i la pregunta ara, Montse, seria: has pogut resoldre alguna d'aquelles qüestions que vam comentar just abans d'agafar aquest primer dels 5 vols que dius que has agafat?
Més o menys. Us vaig prometre que tastaria la foca si es presentava l'ocasió i que us diria quin gust té i quina és la millor manera de cuinar-la, però he agafat un virus intestinal i m'ha deixat cau.
Mare meva.
No he tastat ni foca ni res més enllà de l'arròs bullit pràcticament des que vaig posar els peus a Groenlàndia. Però com que el que es promet es compleix, he preguntat als que ja han estat aquí abans i l'han tastada. Segons ells, la foca té gust d'amoníac, no els agrada gens. Això és el que m'han dit en Sergi Pla i en Santi Giral, que són dos dels investigadors de l'expedició, però com que aquí la foca va molt buscada, és molt apreciada i és un dels plats tradicionals, també he volgut saber què li sembla a la Jute Christiansen, que és l'encarregada de la intendència de l'expedició, i que, tot i que és danesa, fa 25 anys que es mou per aquestes terres. A la pregunta de quin és el seu plat preferit de la cuina de Groenlàndia, foca.
Soasat és foca cocido con arroz. És un carne fuerte.
Como las carnes de caza, ¿no?
Diferente, porque eso es del mar. Tiene así un toque de sabor de mar. Es un plato rico y tiene mucha proteína la carne, entonces está bien en el frío para mantenerle caliente.
Mare meva. Mare meva, Montse. Si foca, igual a amoníac, pot tenir molta proteïna. Molt bé. Aquesta és una de les primeres preguntes que em sap greu que no has pogut tastar-la, però mira, jo crec que no t'has perdut massa res, diguéssim. El que farem és animar els oients. Tu tens altra feina, això també, perquè vas dir altres preguntes que encara no hem contestat. Per tant, el que farem ara és intentar animar els oients de la nit dels ignorants, perquè via WhatsApp 667-220-148 o al Facebook, que també ho pengem perquè poguéssiu... què voleu saber sobre Groenlàndia, sobre l'expedició que està fent, o sobre el que sigui, sobre el tema del clima, de les investigacions que estan fent ells, o els mosquits, que també va dir la Montse que hi havia tants mosquits. Totes aquestes coses, si teniu curiositat per saber més coses sobre Groenlàndia, el que farem és recollir les vostres preguntes, perquè la Montse les traslladi també als científics que estan allà amb ella, i en aquesta missió, la setmana que ve, quan tornin de fer això dels sediments en aquests llacs, que espero que vagi tot bé, doncs que quan tornin a baixar i torni a tenir cobertura, puguem parlar i ho puguem explicar a tots els ignorants, i com sempre ens anem a dormir sabent moltíssimes coses més. Per tant, gràcies, Montse, i fins aviat.
Va, més preguntes i més respostes ben aviat.
Els ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Aquest Sant Jordi, el Matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 9:15 a.m, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui.
Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ui. Ui.
L'entrevista que no t'esperes.
Una de la matinada i 20 minuts. A Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, hi ha el convent de Sant Andreu. És un conjunt monumental de més de 2.500 metres quadrats, format pel mateix convent, les ruïnes d'un antic castell i una església barroca. El 2022, l'empresa barcelonina Shoot Studios, que es dedica a rehabilitar i llogar espais per produccions audiovisuals, va comprar el conjunt. L'empresa gestiona diversos recintes a la capital catalana, on es graven pel·lícules, sèries i anuncis, i on també s'hi fan reportatges fotogràfics o esdeveniments. El seu objectiu és convertir aquest convent de Sant Andreu en un plató de rodatge i en un petit lloc on s'hi puguin estar els que treballen en el plató. Les obres de rehabilitació han començat per l'església, després d'arribar a un acord de restauració amb el bisbat de Solsona. Avui ens acompanyen els dos socis fundadors de Shoot Studios, en Miguel Llierga i en Gustavo Ruiz, per parlar-nos d'aquesta aventura i de com serà tot aquest espai. Bona nit, benvinguts.
Hola.
Benvinguts.
Bona nit.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
A veure, vosaltres dos us imaginàveu quan vau crear o quan vau obrir Shoot Studios que un dia seríeu propietaris d'un castell, d'una església i d'un convent?
Mai, mai a la vida. De fet, no, és que és impossible imaginar-s'ho des del principi, perquè la nostra feina era a Barcelona i estàvem treballant amb estudis fotogràfics i per fer esdeveniments i fotografia i rodatges, i mai a la vida hagués pensat que acabaria sent el propietari, el Gustavo i jo, d'un convent, una església i la ruïna d'un castell del segle XI. Impossible.
Impossible, però ha passat.
Sí.
Com van les obres de restauració? En quin punt estem ara?
Doncs hem començat fa 2 mesos per l'església, que és el que pensem que primer pot funcionar de cara a la nostra activitat. I és la recuperació de la teulada, de la coberta, que estava fet a caldo, que queia.
És a dir, la situació en què estava tot caigut, era ruïnós, una mica.
Sí, bastant. Bastant molt.
Bastant molt.
Exacte, i vam començar aquest any per l'església, justament. I, bueno, el projecte és molt més gran, però vam decidir començar pel que primer creien que donaria una mica de retorn i podia començar a treballar.
Molt bé. Clar, això, jo deia, ha sigut possible després d'un acord amb el bisbat de Solsona. Una mica la lletra petita o gran de l'acord, què diu? O sigui, vosaltres podeu fer això a canvi de què?
Perquè al final és una sessió de 50 anys.
Sí.
Val? I podem, bueno, sempre també hem de ser una mica ètics i no fer qualsevol cosa que trenqui 100% de l'activitat anterior.
Exacte.
Vale? Podem fer tot tipus d'esdeveniments, sempre i quan siguin èticament i moralment correctes.
Sí, esclar, que no munteu allà una festa rara, per entendre's.
Exacte, no és la nostra idea. És fer una continuïtat de la nostra feina a Barcelona a un entorn completament diferent, que és una església i un castell.
Perquè és un escenari que us havíeu demandat. Algun client ha dit, ostres, a mi m'agradaria rodar alguna cosa en un escenari així, i no teníeu, perquè estàveu
en
un
espai. Sí, per exemple, ens demanaven, no molt sovint, però sí que de vegades demanaven entorns que són especials. Una església, és difícil rodar una església que sigui clar, actualment en
ús. Sí, que estigui funcionant com a església, evidentment.
Per això és un extra que tenim, que creiem que té potencial i al final tenim totes les eines per poder treballar amb ella.
Clar, quan acabeu amb l'església, començareu amb els altres dos edificis a restaurar-los? Gustavo?
De momento, como es un proyecto bastante ambicioso, queremos primero
acabar la iglesia, uh-huh. empezar a rodar y también dependerá de si hay, aparece algún inversor que nos quiera ayudar a soportar el proyecto, porque uh-huh. de momento somos nosotros dos y la empresa autofinanciándonos desde hace 17 años. Entonces, uh-huh. Siempre habíamos hecho reformas pequeñas aquí en Barcelona. Y esto ya es una locura.
Esto és una locura, sí. Això és una aventura, no?
És una aventura total.
És una aventura total.
Al principi, quan ho vam adquirir, la gent ens deia que eren los locos del convento.
Ah, sí?
Sí, va ser... Bueno, aquesta frase es va anar repetint al llarg dels anys, perquè sempre tenim projectes molt ambiciosos i sempre, des del principi, no agafem espais o ja acabats i per començar a treballar. Sempre estan en estat ruïnós.
I els arregleu?
Els arreglem tots i els fem nous.
Però els feu nous per fer un rodatge d'una cosa determinada, una pel·lícula, una sèrie, un anunci?
No, perquè al final són escenaris que simulen espais reals, com cases, com, bueno, despatxos, oficines, el que sigui. Però com no és només per rodatges, que sinó també fan esdeveniments i hi ha gent de tot, no ha de ser com un decorat de cartó pluma.
Ja, ha de ser com de veritat.
Ha de ser real.
Sense el com, vaja. Ha de ser real.
No, ha de ser real, exacte, sí.
Lo único que tiene que ser versátil y que se pueda mover. Uh-huh. O sea, realmente los espacios muchas yeah. veces son neutros y lo que hace que tenga personalidad es la decoración.
Yeah.
Y es lo que más nos gusta a nosotros.
Uh-huh.
Estamos todo el día moviendo cosas y cambiando...
Però sou dos només o teniu
sí.
més gent?
No, abans érem més gent, però, bueno, per coses de la vida hem anat decidint, bueno... que els dos podríem afrontar tots aquests reptes i, bueno, per ara anem bé.
Per tant, això vol dir que ara la vostra empresa ha crescut, no?, en espai. Quin tipus de clients teniu vosaltres habitualment? O sigui, fins ara, que abans de tenir aquest conjunt arquitectònic que tindreu acabat quan sigui tot, fins ara qui venia a dir, doncs mira, quin tipus de clients teniu?
Nosotros, como ya dije anteriormente, llevamos 17 años uh-huh. y en el mundo de la publicidad... los espacios nuestros son bastante conocidos. Veníamos de unos espacios que eran, siempre decíamos que eran como el comodín de Barcelona, porque se rodaban anuncios de todo tipo y clientes grandes, pequeños, estudiantes, fotógrafos, han venido futbolistas, políticos, cantantes.
A fer campanyes concretes, sí.
Sí. I...
Però això sempre a Barcelona, amb espais de Barcelona,
sí.
eh?
Entonces, aparte de los espacios nuestros, nosotros tenemos otra web para ayudar a gente que tiene propiedades a gestionarlas,
ya, a sacar algo.
Pero como si fueran, como si vinieran al estudio, uh-huh. porque nuestro lema desde que empezamos es que la gente se sienta como en casa
uh-huh.
y lo que siempre queremos es que la gente cuando entre a los espacios diga yo quiero vivir aquí.
Ya.
Entonces. Nosotros tenemos una cartera de propiedades externas de gente que conocemos o
que,
referidas.
Que lloguen, jo què sé, el seu menjador o casa seva.
Normalmente alquilan todo porque lo que se ve en la pantalla es lo que quieren que se vea, pero normalmente hay un equipo muy grande
uh-huh.
que pueden ser 40, 50, el récord nuestro fue un anuncio que hicimos el año pasado que eran más de 100 personas. Para un anuncio...
Es pot dir de què l'anunci, sense dir la marca, o què?
Bueno, de perfum, sí.
Un anunci de perfum, 100 persones per fer-lo.
Com sí. un artista wow. de Marvel.
Con un artista de Marvel. Imagina sí. la gentada que hi havia allà, no? Sí, sí.
No hemos dicho nada.
No veig
bueno,
dicho
está
nada.
En la tele, pero...
No pasa nada.
Se puede ver en todas partes.
Es igual, se puede ver, sí, no sí. pasa... Vull dir que...
El año pasado, por ejemplo, hicimos se grabó en nuestros espacios el anuncio de la Marató.
Uh-huh. ¿La Marató de TV3?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Molt bé.
Hemos hecho series locales e internacionales. O sea, cuando viene ya la gente, realmente a nosotros nos da igual si es famoso o no, porque tampoco tratamos directamente
no, claro,
con ellos,
claro.
tratamos con la productora y así todo mejor. Y bueno, es un día a día bastante diferente.
Claro, porque
nunca
cada proyecto es diferente, ¿no? Cada historia y cada anuncio o cada serie.
El nostre client objectiu, bueno, que sempre ens ve més sovint, són productores. És el
clar.
que preguntaves abans, que són productores i agències de publicitat.
I agències, clar.
Exacte. I el tema del convent va sorgir justament per la necessitat de tindre més espais, més grans també.
Clar, un convent a Sant Guim de Freixenet, que dius que deu anar a passejar i us ho veu trobar, o algú us va dir, allà hi ha un lloc que està caient que seria meravellós com a...
No, ho vam trobar per internet.
Ah, ho veu trobar per internet.
Sí, buscant una altra cosa, però al final vam veure per separat l'anunci, els dos, el vam veure, jo li vaig enviar, i m'ho va enviar, en plan...
Has vist això?
Has vist això? Però... Sí, ja l'he vist, però pensava que no t'agradaria. Y tan que me agrada.
Bueno, no, nos gustó a los dos, pero decíamos, no vamos a poder pagar esto en la vida.
Claro.
Porque, aparte que pedían mucho más de lo que al final llegó a ser, porque el estado del edificio
sí,
era...
Sí, al final el cost no era la propiedad, sino la reforma que s'havia de fer.
Clar. I aquest lloc pot acabar sent molt més atractiu, allò, penso ara en clients internacionals, no sé, gent de fora que digui, és que vull gravar un videoclip a dins d'aquest convent o a dins d'aquesta església o el que sigui, i no és el mateix que fer-ho en un estudi, no? Per molt que sigui molt bonic i que hi hagi... i que sembli de veritat, com dieu, no?
Clar, no, és que té infinites possibilitats i al final el client prefereix un espai que és, com deia abans, real,
real,
que no un escenari a un plató, perquè no, tot el que fan als estudis ho poden fer a un plató,
clar,
però al final decideixen i prefereixen fer-ho a l'estudi, al nostre.
Clar, estic pensant que també, crec que una de les idees que teniu també és construir-hi al final, no sé quan, en quin moment, un hotel allà.
Més que hotel, serà un espai que dona allotjament als esdeveniments que es facin allà, o per poder atendre tota la productora, per exemple, o els actors, que tingui un espai on poder
quedar-se a dormir.
Però la idea d'hotel-hotel, al principi va començar així, la cosa. Volíem construir un hotel, però no venim del món de l'hostaleria i no tenia sentit, i tampoc volem això.
Clar.
No volem tampoc donar de banda la feina que fem a Barcelona i convertir-ho en una continuació del que ja fem.
Clar, és a dir, que si jo vull muntar, m'ho invento ara, una gran festa de la nit dels ignorants, podem fer-ho allà, ho podem llogar,
exacte,
no?
Sí.
Però si ve algú i vol fer una sèrie en què hi ha una escena o dues o tres que passen dins d'una església, doncs també serveix.
Clar, és que al final és un espai versàtil, totalment, per rodatges, fotografia i esdeveniments.
Sempre dieu que sí als clients, o hi ha hagut alguna vegada que us han fet una proposta i heu dit, ui, esto no lo veo claro, para nada?
Muchas veces.
¿Ah, sí?
O sea, es que hemos recibido peticiones de todo tipo. Hemos tenido bautizos, comuniones, bodas, incluso celebraciones de la vida de gente que ya no está, raves. Bueno, nos entran muchas peticiones de fiesta desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero realmente no es nuestro target. Y,
claro.
Por ejemplo, el tema de las bodas, que es una de las ideas que tenemos de desarrollar allí, no queremos que sea el punto fuerte, porque también nos gustaría seguir con el tema de eventos corporativos y rodajes, y quizás también darle una parte cultural y devolverle algo a la comunidad, porque en San Guim, nosotros cuando llegamos no sabíamos ni que existía, y el 90% de las personas con las que hablamos no sabe que está a una hora de Barcelona. Es un entorno súper bonito.
Sí, tan.
Nos han recibido...
Tranquil, sí, es un lloc tranquil.
Y no queremos tampoco romper con la tranquilidad de todos los vecinos todos los fines de semana, cuatro bodas, porque no es nuestro objetivo final. E incluso estamos pensando ver si se puede hacer algo cultural que combine con todas las otras actividades. O sea, porque Barcelona sí que estamos acostumbrados a tener que si mapping, que si experiencias inmersivas.
Sí. Concerts, el que sigui,
conciertos,
no?
Sí. Allí no.
I, clar, alguna cosa que quedi pel poble, que, no?
No,
ja
al
que esteu
poble,
allà...
al poble i a tot alrededor.
A tota la comarca. Clar.
Lo bueno de que estamos en Sant Guim, estamos a 10 minutos de provincia Tarragona. Estamos en provincia Lleida, pero estamos a una hora de Barcelona, que también tenemos a Igualada 15 minutos.
Sí, sí, sí.
Entonces, si se le puede también dar un poco de fuerza y que no todo el mundo piense en Cataluña y piense solo en las playas, pues también eso sería devolverle algo a una zona que nadie conoce.
Está muy bien.
Y también una mica una continuidad al llegat y explicar la historia de qué va a pasar allá desde el segle XI fins ara, cómo ha cambiado el...
Tota aquella zona.
Sí. No, la zona i l'espai.
I l'espai, no? El convent, l'església i tot això.
I amb
això.
La reforma, l'objectiu també és mantindre una mica l'essència inicial. no volem transformar-ho en un espai totalment modern, és una continuïtat.
No, que quan estigui el convent reformat, tu allà vegis que hi ha un convent, o que hi havia hagut un convent i que ara es fa servir per un altre, no?
Sí.
I que no sigui, perquè si no, clar, si ve el bisbat de... Depèn de Solsona, això, no?
Sí.
Ve el bisbat de Solsona i veu que allà heu muntat un bingo, diran, no, no. Esto no és,
no? O multicines, no, no és la idea.
O multicines, no. Tampoc, no?
Volem també, pues, és, respectar l'entorn i que sigui, pues, tot un conjunt arquitectònic que et vinc ganes d'anar allà, buscar una mica també de la tranquil·litat i... i viure a l'entorn.
Alguna, sense dir nom, si no podeu, però alguna...
No, sí que podem, podem dir-ho.
Ah, sí que podeu?
Tots,
sí.
No tenim firmada ningun...
No, clàusula de res. No.
No,
però
res.
Vull dir, podeu explicar alguna cosa que estigui a punt de filmar-se en els vostres estudis? Ja sé que allà encara no, perquè s'està reformant. O que algú ja ho ha demanat i dir, jo vull filmar aquí quan estigui acabat,
no,
això.
Per exemple, coses futures no podem dir.
Però... Que esteu fent ara. Exacte. Però que esteu fent ara, per tant, a Barcelona...
Futures de clients, o sigui, no podem dir això, però històricament, o sigui, de treballs que s'han fet, de rodatge, sí, que s'ha fet a l'estudi, sí.
Alguna sèries, pel·lícula, alguna sèrie que ara els oients puguin dir, ai, sí, jo l'he vista.
Bueno, sí. El que dèiem abans de l'anunci aquest de...
L'anunci de Marató 3Cat.
Amb Tom Holland, que era l'anunci de Prada, que era un anunci molt important. I...
Sí, vam tenir per aquí Tom Holland fent l'anunci.
Exacte,
i nosaltres sense saber.
El vam tenir a casa.
Això el pròxim dia un missatge, eh?
O Eva Longoria vam tenir també fent una sèrie per... Era per a... Bueno, podem dir marques o no?
Sí, pots
Apple
dir marques.
Apple TV.
Més faltaria.
Bueno, la sèrie que grabo aquí en Catalunya hace 2 años, me parece.
També,
que era,
sí,
una escena. Hemos hecho muchos anuncios de Globo, de Pastas Gallo, han venido Rafinha, Luis Suárez, yo con los futbolistas no soy muy bueno, pero bueno, Pedri...
També.
Sí, sí, fins a Karol G. També vam tenir fent un rodatge d'un videoclip.
I algú que ja sap que fareu, que esteu fent la rehabilitació d'aquesta zona i que ja hagi...
Ens van demanar l'Església justament per Setmana Santa que volia fer un rodatge. Però està amb la bastida i ara està aquí.
Estem fent les obres.
Sembla Notre-Dame quan estaven obres.
Ja. Allà van anar molt ràpid, per això.
Sí, aquí no hi ha el mateix pressupost.
Aquí no hi ha el mateix pressupost. Per tant, hi ha algú que vol fer allà una pel·lícula, una sèrie, has dit?
No, era un anunci.
Era un anunci.
Sí, i volíem fer, pues, bueno, una església.
Bueno, y eventos, tenemos peticiones, porque esto lo compramos hace 4 años, y la gente piensa que somos millonarios.
Sí.
Y no. Lo compramos en marzo y cuando lo anunciamos al mes ya está lista y era como...
No, que s'han de fer les obres, no, s'han de pagar.
Y el permiso de todo...
Si portem 3 anys amb el projecte d'arquitectura, de llicències, de tot, és que...
Que al final la feina que feu aquí a Barcelona és la que està acabant de finançar les obres d'allà,
ara
no?
Mateix,
heu d'anar,
sí,
fent...
Portem 3 anys que Barcelona financia,
doncs, va,
el projecte.
Doncs quan feu el primer anunci, la primera sèrie o el que sigui, ens aviseu.
Sereu els primers.
I vindrem a fer allà a celebrar-ho, o sigui...
La nit dels ignorants, una festa allà...
Allà una festa, directament. Que farem una festa,
sí, sí, sí,
a Sant Guim de Freixenet. Miquel Llierga i Gustavo Ruiz, moltes gràcies, socis de Shot Studios. Gràcies per donar vida a llocs on no n'hi ha, i és amb un objectiu diferent, però com que tothom hi està d'acord, doncs segur que és en positiu. Que us vagi molt bé aquesta aventura.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
I si queréis seguir-nos, podeu ir a l'Instagram o al TikTok, Convent de Sant Andreu, y ahí vamos poniendo las...
Com van les obres?
Sí.
Convent de Sant Andreu.
Sí, tot el procés l'anem pujant.
El aneu pujant
a les xarxes.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón. Remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y
Cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. Y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ve, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
D'aquí res, 4 minuts, arribem a 3 quarts de 2 de la matinada. Ens truca el 93-207474 a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. En Miquel, des de Sabadell. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Mira, tinc un dubte de pobles nudistes, quants pobles nudistes hi ha i com és la convivència. Vull dir, si respecten més o respecten menys, o quines són les normes de convivència que tenen.
Pobles, no càmpings. Estàs parlant de pobles, eh?
Sí, pobles, o sigui, la societat nudista, quantes n'hi ha?
I però a on? A tot arreu del món? O...
Sí, bueno, jo en principi jo sé que aquí a Catalunya n'hi ha un, i a França n'hi ha un altre.
D'acord. A veure quants en trobo. A veure, més enllà de Catalunya i Espanya, eh? Vull dir, Europa, per entendre'ns.
Sí, no té res per saber com és la convivència, si és millor o és pitjor. Ser nudista o no?
Molt bé. Perfecte. Doncs a veure si algú sap com funciona això dels pobles nudistes. Miquel, moltes gràcies. Adéu, bona feina. Doncs la pregunta d'en Miquel, a veure si algú que hi hagi anat mai o que hagi tingut aquesta experiència o que algú li hagi explicat i que ens ho vulgui compartir aquí la nit dels ignorants. A veure, tinc encara dos capítols, el de preguntes que no tenen resposta i el de preguntes contestades. Jo us dic les de que no tenen resposta per si us inspireu i avui o demà voleu trucar o deixar un missatge de WhatsApp i contestar-les o investigar-les, que també a vegades ho feu, investigueu i després ens truqueu. En Felip des de Gramunt ens demanava per quin motiu el president de la Generalitat cobra més que el president del govern espanyol. En Josep Lluís des d'Horta, per què els cabells cauen més a unes persones que d'altres. L'Aleix des d'Esparreguera diu què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem. La Marta, des de les Corts, a Barcelona, demanava al carrer Diputació, a darrere de la Universitat de Barcelona, hi havia unes parades de llibres. Quan les van treure i per quin motiu? Diu, les van posar en algun altre lloc, aquelles paradetes? La Constança, des de Terrassa, ens demanava com adob casolà per una ponsètia que està escarrancida, què hi puc posar? I en Pau, des del barri del Poblenou de Barcelona, què se'n fa de la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa de les obres del Camp Nou? Això són coses que encara no ens ha contestat ningú. Però també tenim el capítol de preguntes contestades.
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc, surt el tren de mitjanit.
Doncs sí, pugem al tren de mitjanit del Sau, que no sabem si tenia grafitis pintats o no, perquè sobre aquestes pintades ens feia una pregunta el Magenguet des de Vilafranca del Penedès.
Volia fer una pregunta sobre això d'aquestes pintades dels trens que avui s'ha vist per la tele,
sí,
no? Que vull dir,
sí.
Deixen els trens fets una merda, bueno, els trens i les façanes i els contenidors i tot, I vull dir, llavors, doncs, bueno, és que doncs, ara s'ha de votar, no sé, demà, em sembla, per posar unes multes a qui ho faci fins a 900.000 euros. Bueno, com si posessin 900 milions, és igual. Perquè els que ho fan, jo penso, no n'hi ha cap que arrosseguin un duro. O sigui, no sé per què han de votar aquesta mena de llei. Oh, mira, posarem una multa de 900.000 euros. Que hi haurà algú que la pagui, aquesta multa?
Ja.
Bé, no, clar, vull dir, ja. Seguríssim que no. Vull dir que políticament això doncs, es pot enfocar, suposo, d'una altra manera. Però llavors per això volia preguntar si a Moscou, els metro de Moscou i els trens també de Moscou, si porten aquestes pintades. La pregunta seria aquesta. Si a Rússia, a Moscou, doncs els metros estan pintats o no?
Doncs mira, Maginguet, com que cap oient va respondre, què hem fet? Li hem demanat al Manel Elias, l'editor del Catalunya Nit i excorresponsal a Rússia, que ell ho coneix molt bé, que ens donés la resposta.
Bona nit, Marta. Bona nit, ignorants. Molt bona pregunta, perquè no m'hi havia fixat. No m'hi havia fixat mai. I jo tinc molt mala memòria, però ara, fent memòria, me n'he adonat que no hi ha grafitis als metros de Moscou o Sant Petersburg, ni als trens, i això que són molt utilitzats, es fan molts viatges molt llargs amb tren, i he dormit moltes vegades, recorreguts allò enormes, no cal fer el transsiberià, i no he vist mai un grafiti, la veritat. I preguntant-me el per què això és així, doncs aquí és on ja entraríem en el terreny de les especulacions, però en general a Rússia ningú vol problemes amb la policia, per motius que ara ens portarien a fer un debat molt llarg. Però vull dir que per aquests mateixos motius segurament ningú passa tampoc un semàfor en vermell o detalls que et criden l'atenció quan vas a, quan estàs a un país com Rússia. Tant de bo pogués dir és perquè la gent és més civilitzada, que potser també, no ho sé, tant de bo pogués respondre això, però no m'atreveixo. Crec que hi ha motius més de fons, segurament, també. Però la resposta clara i contundent seria que no recordo haver vist grafitis ni al metro ni als trens de Rússia, que són dels llocs recomanables d'aquest país. Apa, bona nit.
Moltes gràcies, Manel Elias. Dubte resol, Maginguet. Doncs com que ja hem resolt tots els dubtes, atents tots, que arriba l'hora del conte.
El conte per anar a dormir.
Va, que aquesta és la setmana dels contes ignorants i de tots els que ens heu enviat. L'Anna Maria Ricard n'ha triat per aquesta setmana, però com que n'hi havia tants, doncs ja ens sabia greu que molta gent quedés fora de l'espai i hem decidit allargar-ho fins a la que ve. Diumenge vau poder escoltar dos relats. Hi havia Una vegada de Maria Rosa Martínez Corbera i La nit sense estrelles de Jesús García Oliva, tots dos sobre el món de la ràdio. Ahir vam conèixer la parella de coloms que va escriure la Mercè Barba, el conte Es busca pis, i avui el relat porta per títol La tenda de campanya i l'ha escrit la Carme Garriga. Em reconec els ulls de la mare al rostre, tot i que no tenen ni la seva intensitat ni la seva força. M'estimava sense condicions. Jo era tot el seu món. Havia sigut així sempre, des del meu naixement, i jo en tenia prou. No necessitava ningú més. Li encantava explicar-me històries. Em deixava entusiasmat amb els seus relats. Alguns eren inventats, d'altres els triàvem a les llibreries que visitàvem tot sovint. Em comprava contes i cada vespre me'n llegia algun. Feia la veu dels personatges, s'aturava en els moments interessants, creava misteri, intriga, i em transportava a mons nous i desconeguts. Era com anar a teatre cada nit. Ens engalanàvem amb els pijames i gaudíem de les escenes de l'obra des del mateix escenari, asseguts l'un al costat de l'altre. La mare s'havia fet tots els papers de l'auca. Treballava a la cadena de muntatge d'una fàbrica d'automòbils. de sobte va canviar de feina. Em va dir que a partir d'aleshores es faria càrrec d'una senyora gran que no podia viure sola perquè anava amb cadira de rodes i no se'n recordava de les coses. No vaig entendre per què preferia empènyer aquella cadira tan pesant en lloc d'anar a la fàbrica fins passats uns anys. A partir d'aquell moment, les nostres visites a les llibreries es van acabar. De vegades, anàvem a la biblioteca del barri i em llegia els contes que tenien allà. Quan tornàvem a casa, abans d'anar al llit, sempre em deia: «Avui t'explicaré una història que va passar de debò». Jo me la mirava amb els ulls esbatanats i l'escoltava atentament. La majoria d'aquelles històries eren anècdotes ben amanides de quan ella era petita i totes em semblaven fantàstiques. La divertia especialment explicar-me la seva època a l'agrupament Escolta. Em parlava d'excursions, que feia els últims caps de setmana del mes, d'activitats els dissabtes a la tarda rondant pel barri i, sobretot, dels campaments que s'organitzaven a l'estiu. «Sempre a punt», em deia rient, alguns matins abans de deixar-me a l'escola. Aleshores, ens fèiem una abraçada i jo entrava a classe carregat d'energia. La mestra, que coneixia les històries i n'era còmplice, em deia: «Bon dia, Castor». Va ser en aquella època que va començar a explicar-me el dia de l'aventura. L'organitzaven els monitors. Era una jornada dedicada a sobreviure amb el mínim possible. Feien grups i s'havien de buscar la vida col·laborant els uns amb els altres. Només els donaven una llauna de tonyina i un bocí de pa. Els nens anaven pel poble on havien acampat i s'oferien a fer feinetes a la gent a canvi de menjar. Estava ben orgullosa d'una vegada que ella i un company van rentar uns quants plats a la fonda que hi havia a la plaça Major i els van donar un fuet boníssim. Sempre m'insistia a ressaltar l'amabilitat de la gent. Era dur, no t'haig d'enganyar, però ens feia més forts i ens unia. Jo me la mirava i mentre parlava anava imaginant com devia ser aquell joc. La mare sempre sabia com m'havia de plantejar els desafiaments perquè jo m'hi llancés de cap. I un vespre m'ho va proposar. «Què et semblaria posar-nos a prova com si fóssim Boy Scouts? Tu i jo sempre hem sigut un equip. Seria divertit veure si ens en sortim». «Sí, mare, des que m'ho vas explicar que en tinc ganes», vaig dir de seguida. «Ets el meu Boy Scout preferit», em va dir amb uns ulls humits. Producte de l'emoció del moment, vaig suposar. «Podem jugar-hi durant una setmana». I així va ser com varen començar. Les dots de la mare per ambientar-ho tot el primer dia em van deixar ben parat. Va construir una tenda de campanya al mig del menjador amb uns llençols vells lligats al sostre. Era preciosa. Quan arribàvem de l'escola, no obríem els llums i ens hi posàvem amb una llanterna que enfocava en l'aire i ens feia semblar ombres xineses. Ella feia siluetes d'animals amb les mans i m'explicava faules com la de la llebre i la tortuga. «Nosaltres serem tortugues sempre», em deia mentre m'abraçava. «No ens rendirem mai». Menjàvem pa i tonyina, com quan ella anava de campaments, i alguna altra cosa que la mare m'explicava que havia aconseguit fent intercanvis, tal com manava el joc. Ella era la millor de tots dos. Jo no podia portar mai res. Això em neguitejava, sobretot quan, entrada la nit, la gana em rosegava. Aleshores em penedia de no haver-me posat alguna cosa del menú de l'escola a les butxaques, com feien alguns dels meus companys quan no els agradava el peix i volien fer veure les monitores que se l'havien menjat. Sempre em deia que a l'endemà ho faria i ho duria a casa. De tant en tant em passava pel cap proposar canviar el joc, en especial els dies que la mare escurçava la història abans d'anar a dormir i semblava cansada. Però al final sempre decidia callar perquè em pensava que a ella, malgrat l'esgotament que manifestava, li feia molta il·lusió jugar amb mi i no volia fer-la sentir malament. A més, quan li preguntava si n'estava, de cansada, em mirava amb els ulls ben oberts i em desafiava a una guerra de pessigolles que m'ho feia oblidar tot. «Cansada, dius? Ara veuràs», em deia mentre se'n llançava a sobre i m'amanyagava fent-me riure fins que ja no podia més. «Para, para, em rendeixo», li suplicava finalment. Aleshores, esgotats, però satisfets dormíem allà, abraçats sota les mantes, escalfant-nos i donant-nos vida l'un a l'altre. Al matí el primer que fèiem era marcar el calendari el dia que havíem sabut superar, orgullosos, orgullosos del nostre equip i de la nostra força. La mare sabia com fer-me sentir l'amo del món. Un dia que a classe parlàvem dels nostres jocs preferits, vaig explicar el que fèiem a casa i a tothom li va semblar divertidíssim. La mestra no em treia els ulls de sobre. La vaig sorprendre de debò. La proposta de la mare va tenir molt d'èxit. Tothom volia muntar una tenda de campanya al mig del menjador en arribar a casa, però jo estava ben segur que no ho aconseguirien perquè, de mares com la meva, només n'hi havia una. A l'hora de sortir, la mestra em va dir que m'esperés un moment. Tens sort de tenir la millor mare del món. T'ha ensenyat un joc genial, però no sé si n'he acabat d'entendre bé les regles i com que ha entusiasmat tant a tothom, m'agradaria parlar amb ella perquè me les expliqués bé. Dóna-li aquesta nota i que hi apunti un dia que li vagi bé de venir a veure'm, d'acord? Em va dir amb un gran somriure a la cara quan els companys ja havien sortit. Allò encara em va fer sentir més cofoi. La mestra volia saber com anava exactament el joc per poder-lo explicar a tothom. Abans de deixar-me marxar, encara em va tornar a aturar. Espera't un momentet. Tinc una sorpresa per tu. Ara torno. Al cap de pocs minuts va aparèixer amb un tàper dins d'una bossa. Avui tu seràs l'heroi del joc de casa. La cuinera de l'escola ha decidit participar en la teva aventura i m'ha donat això. A canvi, però, demà li has de portar un dibuix de la tenda de campanya. Va dir abraçant-me tan fort que em va fer semblar sentir-li els batecs del cor. De camí a casa no podia parar d'explicar-li a la mare tot el que havia aconseguit aquell dia. Era un heroi, tal com havia dit la mestra. Però la mare, malgrat els esforços per somriure, no semblava que fos del mateix parer. Que no estàs contenta? Mira quin tàper tan ple, vaig dir-li un cop a casa. Però ella només llegia i rellegia la nota de la mestra una vegada i una altra. Vols saber les normes del joc? No he fet res malament, mare, li vaig intentar explicar per animar-la. Tots els de la classe hi volen jugar. L'endemà, l'anada a l'escola se'n va fer infinitament llarga. La mare, callada, m'agafava la mà tan fort que quan ens vam deixar anar la tenia ben vermella. Qualsevol altre dia li hauria dit alguna cosa, però aquell matí no m'hi vaig atrevir. Em vaig passar tota l'estona rumiant què havia fet entristir tant si jo en tenia la culpa. La mare, però, no estava enfadada amb mi. Tan sols tenia por. Una por terrible a perdre'm. Mai em va explicar la conversa amb la mestra, però sé que no va anar tan malament com es temia. Sempre m'ha insistit al llarg dels anys a que no oblidés el nom d'aquella noia. No ho he fet. Ara la mare és gran i s'assembla molt a la velleta que va cuidar durant un temps, la que no se'n recordava de les coses. També té una noia que la cuida. Viu al mateix pis, al final les coses es van anar reconduint amb l'ajuda de molta gent, més de la que mai m'hauria imaginat, potser. Cada dia, quan vaig a veure-la, li explico històries. Les que més li agraden són les de les aventures d'un boy scout que surt d'excursió els últims caps de setmana de cada mes, fa activitats els dissabtes a la tarda rondant pel seu barri i va d'acampaments a l'estiu. Sempre a punt, li dic, si vull arrencar-li un somriure. Un vespre fa poc la vaig anar a veure i tenia una llanterna a les mans. La cuidadora em va dir que l'havia trobat en un calaix i no l'havia deixada en tot el dia. La vaig reconèixer. Avui serem ombres xineses, mare, li vaig dir sense pensar-m'ho dues vegades. Mentre muntava una tenda de campanya al mig del menjador amb llençols vells lligats al sostre, ella em mirava amb aquells ulls buits que tant m'entristien i jo em preguntava si no era el meu desig de recuperar la mare que havia tingut i que ara era tan lluny el que m'empenyia a tot allò. Vaig tancar els llums i ens vam posar sota la tenda amb la llanterna enfocant en l'aire. Ella es va quedar quieta, molt quieta, mirant al seu voltant. Jo l'observava atentament. Volia captar totes les reaccions, per petites que fossin. Al cap d'una estona, va començar a moure les mans, intentant projectar siluetes d'animals als llençols. Ho feia a poc, jugant amb els dits i les ombres, mentre l'expressió del seu rostre anava canviant, s'il·luminava. Jo me la mirava embadalit, com un infant. De sobte, es va girar cap a mi, em va agafar la cara entre les seves mans, em va mirar de fit a fit i els seus ulls hi vaig trobar espurnes de vida. Sempre serem tortugues, em va dir amb un gran somriure. Vaig abraçar fortament el seu cos menut i desvalgut i amb llàgrimes als ulls li vaig contestar: no ens rendirem mai, mare. Mare meva, Carme Garriga, la tenda de campanya. Gairebé no l'acabo, ja t'ho dic ara. Gairebé no l'acabo, aquest conte. Era emocionant i bonic, molt bonic. En fi, que quins oients que tenim. Quina setmana que ens espera. Sou fabulosos. En fi, res, que arribem a les 2 de la matinada, anem a pair aquest conte, ens anem a dormir i tornem demà una mica més tard. Demà és el dia que arribem una mica més tard, perquè hi ha futbol, perquè hi ha Barça-Celta, i comença tard i acaba mitja hora més tard. Però després celebrarem molt, molt, molt Sant Jordi, que tenim converses amb tota gent que es va casar el dia de Sant Jordi. Fins demà, bona nit.